I sortim de l'aigua ja i anem a una qüestió una mica més seriosa. Seguim parlant per això de temes vinculats amb el medi ambient, podríem dir-li, perquè els dimarts és el torn del Naturalment i avui ens acompanya per segona setmana consecutiva l'Aurora Requena. Aurora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem que l'Eli descansi una mica.
Sí, que s'assequi una mica.
Sí, perquè hem estat parlant de qüestions força estona i anem a fer un reset. Anem a canviar d'assumpte, anem a parlar de canvi climàtic. N'hem parlat un parell de cops en aquesta secció del Naturalment, durant el llarg de aquest any, però avui ens fixem a més en una novetat o en una incorporació, i és que tenim un informe, un estudi que parla exclusivament de Catalunya, dels riscos, que avalua els riscos del canvi climàtic al nostre país, i on fa una radiografia, fa una imatge de tot el país. Això està en colorets, la gent que s'ho busca a través d'internet ho trobarà, i si ens fixem en casa nostra, estem, podríem dir, entre xitxa i limonà, no?
Sí, un 5, però no sé si és bo.
Que això significa que podem estar més a prop del 10, que és el Delta de l'Ebre, que és una de les zones més vulnerables del país.
Efectivament.
Doncs avui volem parlar d'aquesta qüestió, del canvi climàtic, dels territoris vulnerables i del per què la Vella de Mar està aquí, al 5, entre el 0 i el 10, per què estem a la meitat, per què som a seques vulnerables. Territoris vulnerables al canvi climàtic, tema que avui parlem al nostre Naturalment, perquè aquest informe del qual hem fet referència a la introducció de la secció es va presentar ara fa molts pocs dies, fa un parell de setmanes, i per tant està de recent actualitat, Aurora. A més, un informe que avalua, com dèiem, tot el país. Em sembla que és una mica com històric, no? Perquè és el primer cop que s'ha fet un estudi d'aquestes característiques i, a més, per una administració pública.
Clar, però ara mateix, donat l'època que estem, no? Vull dir, tant tot la importància del canvi climàtic a nivell global, està clar que s'havia de fer una diagnosi a nivell local, perquè no afecta el mateix el canvi climàtic a la Índia, per dir, que a casa nostra, no? Llavors, això s'ha de mirar amb lupa i s'ha de mirar amb el detall que han fet ara, no? Municipi a municipi, comarca a comarca, per veure una mica en detall què és com i com afecta el canvi climàtic en cada punt. És molt important aquest diagnòstic que han fet.
Un diagnòstic que analitza totes les variables possibles. De fet, ens el remiràvem ara fa una estona i la veritat és que hi ha tantíssims ítems que analitza, tantíssimes variables que analitza, que, clar, després, quan dibuixem aquest mapa de Catalunya, posem els colors sobre la vulnerabilitat, clar, és una mica difícil després entrar a determinar, perquè, clar, hi ha zones, les zones més vulnerables, podríem dir que són el Delta de l'Ebre, ja per una singularitat que té aquest espai, com també les Terres de Lleida, la Plana de Lleida, i a més amb més extensió que no pas al Delta de l'Ebre. Per tant, són zones amb molta vulnerabilitat. Però això, clar, va en relació a molts factors. Si ens fixem a casa nostra, i comencem per aquí, llavors hem obrint una mica el mapa, parla també de la Cala, en el sentit de que és una zona on per la gran vegetació mediterrània que té no només a la serralada, diguem-ne, davant mateix del mar, sinó també doncs, a la serralada prelitoral, també molta vegetació de característica mediterrània, i degut també a la sequera, possiblement és un dels punts d'alt risc d'incendi.
Clar, és un dels indicadors que es mira, és aquest, no? Que degut a la pujada de temperatura i a l'augment de la sequera, pujada de temperatura, i això també va associat a una disminució de les precipitacions. Clar, tot això fa que els nostres estius encara siguin més calorosos i pugui augmentar el risc d'incendis. Lo bo, que deies, no? Tu, pues clar, això estem en un clima mediterrani, una vegetació mediterrània. Aquesta vegetació està adaptada al foc, val? De manera natural, dins dels propis cicles naturals dels ecosistemes mediterranis, terrestres, el foc és part d'aquest cicle. De fet, en trobem algunes espècies que li diuen piròfiles, no? Que d'alguna manera, després dels incendis, són capaços de rebrotar, no? Com tot el tema dels pins i tot. Llavors, És cert que tenim un risc que augmenti la sequera, però també per les propietats del bosc mediterrani s'adaptaria o suportaria millor aquesta sequera que potser en altres tipus de boscos, no?, que no estan tan adaptats en aquestes sequeres ni en aquests incendis. No? Uh-huh. El mediterrani, que en aquest aspecte l'ecosistema mediterrani està com una mica més preparat. No? També és vulnerable, però també està preparat per això, no?, per suportar aquestes condicions.
Clar, hem de pensar que hi ha incendis que són, com deies, naturals, i n'hi ha que són provocats. Llavors, clar, no és el mateix parlar de...
No, clar, no és el mateix que de tant en tant hi hagi incendis que els hagi molt més sovint perquè la gent els provoca. Està clar que l'ecosistema té més resiliència, més capacitat d'adaptar-se als incendis naturals, no als provocats, perquè els provocats són... ja se surten, no?, dels paràmetres.
Uh-huh. Ara que parlem d'incendis, evidentment, per apagar els incendis cal aigua, i tot i que hem patit doncs una sequera força extrema aquests darrers mesos, tallada per precipitacions molt abundants, o mitjanament abundants, podríem dir, no molt abundants, sinó mitjanament abundants, i molt de cop, no prolongades amb el temps, el cert és que... la vulnerabilitat dels municipis en general de Catalunya a la disminució d'aigua doncs és realment baixa, perquè es constata que més enllà de la disponibilitat d'aigua, que es pot afectar en major o menor mesura a diferents zones del país, l'increment de la temperatura a Catalunya tampoc és massa elevada o no s'està apreciant massa elevada. Però sí que es parla de les necessitats de reg, que en aquest sentit fa més cas a l'agricultura, és aquí on pot ser el Delta de l'Ebre pren protagonisme, on potser agafa més pols, que seria, doncs, amb que si no, un 90% del terreny del Delta de l'Ebre és agricultura.
Clar, és una mica el que comentàvem, no? Al principi deies aquestes taques roges, vermelles que surten al mapa, tot just coincideixen amb zones de força agricultura, no?, dins de Catalunya. Llavors, clar, com dèiem al principi, aquests colors del mapa és una suma de molts indicadors i molts diferents, no?, perquè han volgut tocar molts pals en aquest mapa que han fet, des de turisme, indústria i també agricultura. Llavors, clar, en aquestes zones on l'agricultura és superimportant i que, el que tu dius, el 90% del territori està pensant per l'agricultura, està clar que si la sequera augmenta i hi ha menys aigua, patiran més perquè tenen una gran superfície que han d'abastir d'aigua, no?, que han de regar. Llavors, lo notaran més que en altres indrets, com per exemple aquí a la Cala, on l'agricultura té un pes molt petit, no?, comparat amb aquests territoris.
Clar, i més enllà de les necessitats de reg a nivell d'agricultura, hem de pensar en tot l'àmbit del sector primari, en ramaderia, hem de pensar doncs també en tot el que és espècies que hi ha dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que evidentment, clar, en un canvi climàtic es veurien afectades perquè també modifica el seu ecosistema.
Claro, es veurien la llamina d'aigua, no? Les llacunes reduirien la seva superfície i amb això, clar, té una afectació totalment directa amb les espècies, amb el número d'espècies que poden estar allà, perquè disminuiria la possibilitat d'aliment i llavors es afectaria totalment i directament.
El que sorprèn per això és que parlem del Parc Natural del Delta de l'Ebre, el més important del nostre territori, però no cal oblidar que hi tenim un altre parc natural a les Terres de l'Ebre, que és el Parc Natural dels Ports. I allà, en canvi, els índexs diuen que hi ha menys vulnerabilitat o poca vulnerabilitat. De fet, apreciant doncs el mapa, veiem que és com un tall, no? És a dir, veiem l'hemisferi dret, podríem dir, on està el Delta de l'Ebre, tot vermell, i després trobem l'hemisferi esquerre, on tenim el Parc Natural dels Ports, de color verd, que seria menys vulnerable, poc vulnerable. A què podria ser degut això? També hi ha més altitud i que, per tant, potser hi ha més precipitacions, temperatures més baixes, millor conservació de l'espai, menys també afectació de l'activitat humana...
Clar, jo crec que és, com comentem, no?, tot aquest color és una suma d'indicadors i llavors en els ports la pressió humana és molt escassa. Llavors això també ajuda a que la vulnerabilitat sigui menor i també les precipitacions, està clar que ja sempre tenen un petit ecosistema, no? Sembla increïble que estàs en els ports a 0 graus i te'n vas al delta, estàs a 25, no? És una passada en 50 quilòmetres per dir el canvi de tot.
No cal anar tant, es baixa dels ports i està Tortosa o a Roquetes,
ja està, sí, ja
hi ha un canvi
tal
de temperatura, ja també, vull dir que hi ha una diferència important. Comentàvem que els dos territoris més agreujats són el Delta de l'Ebre i també la Plana de Lleida, però sorprèn, i aquí és potser on venen els indicadors que parlàvem de turisme, d'energia, d'urbanisme, d'infraestructures, de mobilitat, el Camp de Tarragona, sobretot l'àrea metropolitana de Tarragona, parlaríem de Tarragona, de Salou, de Cambrils, dels municipis possiblement més turístics de la Costa Daurada, on estan plenament marcats en vermell. I sorprèn perquè a l'àrea metropolitana de Barcelona hi trobem ben aviat pocs indicadors molt vulnerables. Em sembla que marca un parell justets en tot el que és costa. Clar, suposo que tot això ve lligat també a tot el tema de la indústria que hi ha a l'entorn de Tarragona, però també a tot l'àmbit turístic que hi ha a la Costa Daurada.
Clar, segurament sigui una suma de les dues coses. Estem pensant tot l'àmbit al voltant de la indústria, necessita moltíssima energia. Llavors també s'ha de pensar, aquí en aquest mapa també n'han comptat la necessitat d'energia que es necessiten en aquests indrets. Llavors segurament per aquí el vermell que tingui la zona al voltant de Tarragona vingui per aquestes necessitats d'energia i per les complicacions de trobar-les, no? I per aquí és que sigui més vulnerable, no? Perquè potser per aquí no li costi més encontrar, trobar aquesta energia. I també pel turisme, no? El que deies tu, tota l'afectació, que això hauria de ser a nivell de tota Catalunya, no? Però tota l'afectació dels canvis del nivell del mar i també el tema de les tempestes, tot això afectarà les platges i els litorals, uh-huh, també, no? Perquè en aquesta zona que en tenim moltes platges que en molts casos són regenerades i no són naturals, són totalment artificials, el fet d'augmentar l'augment del nivell de l'aigua del mar i de les tempestes posarà en perill totes aquestes platges. Llavors, un dels indicadors, que també és el tema de la gestió costanera, en aquest cas, en aquests municipis de platges artificials, es poden veure superafectades, uh-huh, per aquest sentit.
En canvi, això no ho veiem a la Costa Nord, on justament hi ha també molta platja artificial, al Maresme o tota aquella zona, on lamentablement aquests darrers dies hem vist tots aquests temporals s'han acabat afectant amb rieres i demés, però no hem vist, també potser per aquestes altes precipitacions que potser concentren en aquesta zona. El cert és que, si hem de mirar el mapa, i ja com a recta final, on hi ha més verd és Catalunya Central, és Garrotxa, és els Pirineus, tota la zona nord del país, doncs on més verd hi veiem. Per tant, al mapa, això significa menys vulnerabilitat. Per què? En què es deu això?
Doncs, bueno, són zones, per una banda, tenim menys població, ¿vale? Menys població, menys indústria. Són zones on normalment hi ha bastants precipitacions, ¿vale? Llavors vol dir que el tema de la sequera li afectarà, segurament li afectarà, però no li afectarà tant. ¿Saps? No es notarà tant com en zones més mediterrànies, no? No afectarà tant i aconseguiran que aquestes, una miqueta que la precipitació no baixi tant, no? Tot i que pugi una miqueta les temperatures, s'aconseguirà una miqueta que la precipitació no hi baixi. Però igualment sí que afectarà a la biodiversitat, això se sap, que hi ha moltes espècies en el Pirineu que s'estan movent de casa, diguem-ne, no? Si abans vivien a una cota de 800 metres, 900 metres, ara s'ha descobert que s'estan desplaçant cap a zones més altes, que és on troben les condicions on tenien abans a 800, 900 metres. Uh-huh. O sigui que, tot i que potser en aquest mapa, en un vistazo, no, això no es veu de color verd i que bé, no? Perquè tot està bé, s'hauria de mirar també una miqueta, això és una suma, és una mitjana, no? S'hauria de mirar una miqueta indicador, perquè se sap que en el Pirineu també estan patint aquestes variabilitats de la biodiversitat, uh-huh, aquesta disminució.
Clar, una cosa és el que veiem al color, que diu poc vulnerable, però no significa que no sigui vulnerable, sinó
claro, que no tingui aspectes,
que té menys aspectes o menys qüestions que poden acabar afectant a la biodiversitat d'aquell espai respecte a altres zones del país on sembla que les condicions són més adverses.
Clar, efectivament, això hem de veure com una suma, no? El que han volgut fer, que està superbé, és això, és mirar el canvi climàtic, en concret aspectes, no? Pues les tempestes, com afectaran, la sequera, com afectarà, i els, uh-huh, diferents sectors. Clar, per exemple, sector turisme, sector indústria, el Pirineu pues, és un sector on no hi ha vulnerabilitat, però bueno, en part perquè no existeix aquest sector potser tan desenvolupat. Uh-huh. No? Però si entrem a mirar temes de biodiversitat, en el Pirineu fa temps se sap que tot el canvi climàtic està afectant.
Un estudi que parla de terra ferma.
Ja, cert.
Però no parla del mar.
Sí, cert. És una cosa que ens ha sobtat i que ho hem comentat, no? Com quan estàvem llegint, perquè no en sabem, perquè ni es parla de pesca en cap moment i l'únic referència a l'àmbit marí és, bueno, pues això, la gestió costera i el tema de platges. És curiós com trenca aquí, no?, en terra, i en cap moment no fa cap referència a, ni que sigui aigües interiors a la part de mar. És molt curiós, és de fet és que no és un supergran oblidat, no? Sembla mentida, no? Tot la Catalunya mirant cap al Mediterrani i com no se fa referència en cap moment, I a més que se sap que el canvi climàtic a una mesura diferent, a un ritme diferent, perquè el mar té més capacitat de tampó, no? Té més capacitat de...
d'absorció de tot el que pugui anar passant, no?
Efectivament, no? De que l'equilibri triga molt més en trencar-se. Però això no vol dir que no arribi el dia que s'arribi a trencar, no? Ja, a més, s'està veient, és... Enguany, l'aigua la tenim a una temperatura superalta i no sabem ben bé com, cap a on... quines poden ser les conseqüències d'això, no?
I també s'està veient amb moltes espècies que apareixen, desapareixen, tornen, marxen, i no sabem si per l'ecosistema d'aquí o per una situació general que passa en altres aigües, no només ja mediterrànies, d'arreu del món, per tant, també cal fer un estudi del mar, que és el repte pendent de l'aire. Suposo que ja també s'ha inclòs dins d'aquest estudi de vulnerabilitat del canvi climàtic de Catalunya, dels municipis catalans. Cal fer encara aquest estudi del mar, per tant, mirar una mica cap a l'aigua. Tornem a l'aigua ara, sí, després de l'entrevista d'abans. Tornem a l'aigua i mira també què és el que passa, no només amb l'aigua en si, també amb les espècies marines, tant de flora com de fauna. Saber també analitzar aquesta situació, també perquè el canvi climàtic afecta a tot el medi en general, afecta a tot el món, i per tant, ja que ens hi posem, ja que trobem aquest estudi que una administració pública es dedica doncs, a avaluar el grau de vulnerabilitat, doncs, de vulnerabilitat del canvi climàtic a casa nostra, doncs, també que el mar sigui també correspost, podríem dir, també coneguem aquestes dades. Doncs, Aurora Requena, jo crec que hem explicat moltes de les coses que avui hem, que interpreten o que hem intentat sintetitzar en aquests 100 minuts de Naturalment, que és el que explica aquest estudi, aquest informe. Esperem que arribi el del mar,
Sí, no, més de la part costera.
Almenys arribarà, no?
I per cert, és curiós, si entreu a mirar l'informe, és molt xulo perquè podeu anar mirant indicador per indicador tot el mapa amb els diferents colors, no? I això t'ajuda una miqueta a poder interpretar molt bé el mapa. Realment és molt curiós aquest estudi, és superinteressant i crec que ho hem de tenir tots al cap, no? Perquè està aquest canvi climàtic, però llavors s'ha de fer alguna cosa, no? S'han de fer mesures d'adaptació i de mitigació, que ja s'estan fent, De fet, en el Delta, te volia explicar que fa anys que hi ha un projecte de l'IRTA que es diu AdmiClim, que es focalitza i es centra en això, no? En mitigar el canvi climàtic al Delta i en adaptar-lo a la pujada del nivell del mar, no? I llavors estan fent molts esforços des de moltes administracions per aconseguir una miqueta que aquesta vulnerabilitat, aquest roig del Delta, pues, que, sé, que intenti passar una mica ni que sigui a taronja, no?
Que vagi baixant una miqueta la vulnerabilitat, almenys, però sabem que és una qüestió que demana de moltes administracions implicades, que demana de la implicació de molts sectors i que, per tant, a poc s'ha d'anar a treballar. Nosaltres estem al mig, veurem si el Delta pot venir cap a nosaltres, que seria l'ideal, seria l'objectiu. Doncs fins aquí el temps del Naturalment. Gràcies, Aurora Requena, una setmana més per haver-nos acompanyat. La Sandra Vinent, i tornarem a la seda dels dimarts. Medi Ambient i Natura, protagonista també, el Sempre amb tu, la Cala Ràdio. Gràcies, Aurora.
Molt bé, adéu.